Sant Cugat a fons, de 10 del matí a 1 del migdia, amb Alba Triadó.
I 10 minuts del matí d'aquest dimecres 20 de març i comencem aquesta segona hora del Sant Cugat a fons i ho fem amb la tertúlia del poble. Ho fem amb Maria Sansa, molt bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
I amb Lourdes Almau, molt bon dia.
Bon dia.
Amb una tertúlia de dones.
Bueno,
podríem canviar
el millor de lo millor, això,
eh? Les gallines, no? I el gall del corral.
El gall del monestir el fa a primera hora a les 9.
El gall normalment necessita moltes gallines, eh?
Sí que és veritat, sí que és veritat. Doncs aquí de moment ens hem quedat sense gall i serà la gallina o les gallines
de corral
del monestir. No sé si venim cap aquí, jo avui no he pogut sortir al carrer perquè era l'estudi, aquest eclipsi total de sol, parcial de sol.
No, parcial.
L'heu pogut veure?
No, jo no l'he vist. La veritat és que n'he vist més d'un d'eclipsis parcials, no fa masses anys, ni va haver-hi un altre, no recordo quin any era.
2011 n'hi havia hagut un, també.
Sí, deuria ser aquest, l'últim, però era molt poc.
Tenia menys, exacte, un percentatge menor.
El meu trauma és que me'n vaig anar a Finlàndia una vegada a veure-ne un de total.
Expressament per la data?
No. Vaig anar-hi perquè, a més, vam anar amb la coral i vam anar a cantar per les festes
coincidia,
de Sant Joan.
Coincidia, doncs.
I coincidia. I vam anar perquè hi havia l'eclipse, però l'excusa era que
era
anàvem
a cantar.
Estava núvol. O sigui, doncs, que no vam avui veure l'eclipse. Però t'he de dir que la sensació, eren a les 12 de la nit, que allà és de dia encara, al mes de juny, la sensació de fred i de cosa rara en l'atmosfera és sensacional.
Es transmetia igualment,
tot i
no poder veure-ho directament, no?
Sí, sí, era una sensació raríssima de que de cop es posava fred. Saps allò que diu la Bíblia, que quan Jesús murió en la cruz se hizo de noche y se puso frío? No ho has llegit? Però
no,
bueno, però ho diu.
Jo tinc pendent el tema de la Bíblia.
Ho diu, això? Jo crec que és que aquell dia hauria d'haver-hi un eclipse, perquè la sensació de fred i de que es posava de negre, més negre de lo habitual.
Clar, és que al final, no? Hi ha l'element que és la lluna, que tapa la llum, però també
curiós,
tapa l'escalfor del sol.
Jo no li dono tanta importància, jo no ho trobo tan extraordinari, perquè tot plegat, penso que cada 18 anys n'hi ha un altre d'eclipsi, tenim
ara
els de lluna, els de sol.
Ara haurem d'esperar fins al 2026 perquè tingui un percentatge similar al parcial. Ara bé, els totals són cada més de centenar d'anys, apunten els experts.
Però tu no li dones importància, però les antigues religions egípcies i maies se'n beneficiaven, de les pujades dels rius i dels eclipses.
El mar pujarà 14 metres amb aquest eclipsi parcial de sol, que a vegades són coses que no ens n'adonem, sobretot els que no entenem de meteorologia, que ens ho prenem com un fenomen curiós i que és divertit de veure, perquè no passa cada dia. Però clar que té els seus efectes sobre la Terra i sobre la gravetat.
Jo sentia avui a un científic, no?, i tot això ho relativitzava. Per exemple, deia aquest augment de pressió, no?, on pot influir amb les persones, per exemple, allò, diuen de vegades les persones bionàtiques, tal i qual li deia, mira, per exemple, la pressió que hi ha amb una dona amb el part que fa amb el seu fill quan neix no té color amb aquest tipus de mogudes de pressió. Que sí, que efectivament, per exemple, tots sabem que l'agricultura, quan hi ha lluna plena, es planta perquè, no sé, tenen més llum o més calor les plantes, no sé, una història, jo no la conec.
Tu que coneixes el món del vi, Lourdes, la gent que fa la viticultura biodinàmica, que també planten amb la sortida de la lluna, també amb els excrements de la vaca i d'altres animals, perquè el vi i el resultat sigui més bo.
Jo t'he de dir que d'alguna manera, com que som fets d'aigua, som aigua, el percentatge més gran,
70%.
Jo he de dir que avui, a veure, jo fa 10 anys em vam fer bastanta quimio i tenia una qüestió que la planta dels peus em cremava. Doncs avui em crema la planta dels peus. I fa 10 anys que me'n van fer i no em passa, a veure, no em passa habitualment. Jo crec que d'alguna manera, no sé quina, perquè científicament jo no l'he estudiada, ja sóc de lletres, però sí que ens afecta la,
sí, sí,
les coses.
No, jo no, no, jo no.
Amb una cosa tan senzilla com els cabells, quan és lluna creixent o lluna minvant, quan tu talles els cabells o et depiles o qualsevol cosa, sí que és cert que quan la lluna és creixent creixen més ràpid, sí, o les ungles també, sí, sí. I quan la lluna és minvant...
No, jo no discuteixo el fet que sí que té un efecte, però crec que l'impacte d'aquest efecte, doncs que moltes vegades tenim impactes d'aquests per les pressions, per tal, i que tot plegat...
A nivell de curiositat.
Francament, sí. Allò, tothom estigui pendent de mirar el... Pues mira, un dia núvol, ja està, vull dir...
Sí, però, bueno, no deixa... Els estudiosos del tema suposo que sí, que hi veuen la possibilitat de que faci alguna acció en les persones, no?
Jo perquè trenca la rutina, oi?
Sí.
Els que els agrada, que són, en el bon sentit de la paraula, molt friquis, la meteorologia, que són gent que viu amb molta passió, esperaven aquest dia amb candeletes. Sí, home, si tots els mitjans obren portades, veurem aquest migdia quan veiem les telenotícies...
Tots els homes del temps estan al Mont Sant Michel a mirar la pujada de l'aigua.
Estava mirant les notícies, no?, i tenien allò un requadre amb la lluna, l'hora, tal... I jo, de debò, o sigui, penso molt bé, hi ha altres coses que, pues, o sigui, ho trobo que fantàstic, que aquestes coses pues, hi hagi un cert interès, però d'això fer-ho primera portada, quan estan passant tant...
Però a vegades més val però una alegria. De tant, sí. Tant,
mira, una alegria, aprofitem-la, avui és el dia de la felicitat.
Ah, sí?
Sí.
Mira, no la teníem controlada, aquesta.
Tots feliços avui,
O sigui, a més, comença la primavera.
Per exemple, o sigui, sortint d'aquí, tots anem ens posem un somriure penjat d'orella a orella i anem saludant a tothom amb molta alegria.
No, jo sortint d'aquí he quedat amb una amiga per fer un vermut, o sigui que però, farem que el dia de la felicitat.
Amb molta alegria, Maria. Amb molta alegria, Maria.
Ja us acompanyaria jo també a fer el vermut. Una setmana, déu-n'hi-do, lo intensa que ha estat políticament, també pels atemptats a Tunísia. Mm-hmm. Us sembla si posem aquests semàfors vermells i aquests verds?
Vale.
Per a veure a qui donem el premi i la manyaga, per dir-ho d'alguna manera, i aquí la garrotada. Havies començat tu, Maria, la setmana passada?
És igual, jo si vols començo.
Endavant.
Jo el vermell el posaré precisament a tots els terroristes del món, siguin del color que siguin i del terrorisme que sigui. El que per cert he de dir que l'alcalde de Vallmoll, que va tenir l'atemptat, alcalde socialista, per cert, té el seu germà que viu aquí a Sant Cugat i la seva mare era d'aquí a Sant Cugat. Vull dir que són gent que jo els conec perquè
propera.
He anat a la presa de possessió a Vallmoll del cosidor. I, home, no deixa de ser, suposo, una experiència que no et deus oblidar mai més a la vida.
No.
Les que se n'han pogut sortir, suposo que és una cosa que deu condicionar tota la vida.
Vaja, un punt i a part, un abans i un després.
Suposo.
Lourdes.
Sí, no, estic d'acord amb aquesta part de càstig, amb tota aquesta gent que porta la religió a un extrem i que fa coses d'aquestes com la...
Jo no estic d'acord que sigui una cosa de religió. Jo penso que és terrorisme
part,
per terrorisme.
Una part de la religió, l'extremisme de la religió.
Ho apuntava de fer la Maria abans, no? Que si aquesta gent hagués llegit l'Alcorà, possiblement...
No serien terroristes.
No haguessin comès un atemptat terrorista. Al final és un fanatisme.
És el fanatisme i el volia lligar amb que van matar ahir amb una noia, una dona, Afganistan, no? Perquè deien que havia cremat un Alcorà, ni tan sols havien demostrat que havia estat ella i tal, i ha sigut una salvatjada increïble. Però bueno, el meu semàfor vermell, entre sempre hi ha mil idees, aquesta vegada li atribuiria al Banc d'Espanya per la seva manca de diligència amb la seva funció de controlador, per exemple, amb el tema de blanqueig de diners, i que ha permès, no?, que el Banc de Madrid, filial de la banca andorrana, la banca privada andorrana, doncs hagi fet que aquest banc, potser si ho haguessin controlat no hagués passat, se n'anés a Norris i enmig d'aquests blanquejadors de diners segurament també han enganxat a gent innocent. I el Banc d'Espanya, que a més crec que va estar investigant, que es va estar no sé quant temps per emetre un informe, vull dir, amb una lentitud que dius, escolta'm una mica, vull dir, et paguem perquè vigilis i siguis diligent amb els interessos de tots. Per tant, palo al Banco d'Espanya.
Perquè al final sembla que no rescatarà al Banco de Madrid.
Això diuen.
Sembla que no,
de tot... aquella gent que hi tenia dipositats com a persones físiques els seus ingressos...
No, tenen un,
ja els han vist,
un mínim
però, un de 100.000 euros. Però jo recordo aquests dies que sortien alguns testimonis...
Gent coneguda.
Gent que tenia diners al banc, n'hi havia alguns que en tenien forces més de 100.000. I, ostres, que d'un dia a l'altre, si tu has fet les coses ben fetes, i ja no sé què hi havia al davant i al darrere, que et diguin que dels teus diners no els pots treure... aviam com ho fas,
I llavors hi ha persones que tenien fons d'inversió que aquests no els hi cobreix el fons de garantia de dipòsits. I aleshores, clar, dius, jo no sé si els reclamaria indirectament al Banc d'Espanya per, diguem-li, no haver complert la seva funció, que és de vigilància, alertar...
Algun economista, que jo me'l crec, amb cara i ulls, deia que, de totes maneres, era... un banc que les garanties que tenia, que potser amb això sí que hi havia d'haver treballat abans al Banc d'Espanya, no es fixava massa d'on venien els diners que se'ls ingressaven.
És una procedència,
sí. No? Només veien que era solvent, que
exacte.
Tenia un capital core important.
Vol dir que alguna cosa ha fallat aquí, algú ha fallat, o algú ha fallat sense voler o volent, no ho sé. No ho sé perquè no en tinc ni idea, però... Home, és evident que no és cap bona notícia per ningú, això.
De fet, avui arriben els agents del Tresor dels Estats Units per veure com s'ho fan i com s'ho maneguen amb la banca privada d'Andorra.
Hem d'esperar una vegada més que des dels Estats Units, diguem-li, perquè, aviam, la banca privada d'Andorra és Andorra.
Però això ho tenen molt sèrio, els Estats Units. Tenen uns grups de control que, a més, no són ni estatals, que controlen molt d'on venen els grans capitals.
No, i amb el tema del frau fiscal, allà també, vull dir, el tipus d'impost serà baix, però cuidao, si t'enganxen que no pagues, vull dir, tens totes les conseqüències.
De totes maneres, sembla que Andorra està decidit que la BPA continuï endavant només amb un canvi de nom.
A veure...
Amb una altra marca, per dir-ho d'alguna manera.
Els que sou periodistes i alguns periodistes d'investigació, jo penso que hi ha... un canal d'investigació important de com es forma el BPA. El BPA es fa a l'any 1957, després de que tots els pagesos de la zona diguin que per la Segona Guerra Mundial allà els jueus passaven amb totes les fortunes i molts s'hi quedaven. Però s'hi quedava la fortuna, però no el jueu. Los viejos del lugar tenen moltes històries d'aquestes, d'aquella zona. I, per tant, un periodista d'investigació que tingui ganes...
Hi ha feina per fer.
Hi ha feina per fer, sí. Jo no en faré, però hi ha feina per fer.
Es podia fer una tesi o un bon llibre. Passem d'aquests temes més foscos i posem els semàfors verds, si us sembla.
Jo poso el semàfor verd en el meu cap de llista, el Pere Soler. Perquè penso que ahir que vam aprovar la llista ha fet una llista molt equilibrada amb gent de tots els barris, com intentem fer sempre, i amb noies joves que no estan al segon, està al quart lloc, però que són gent amb capacitat. Estic contenta. I per tant li posaré el semàfor obert al Pere Soler.
És una pèrdua que no hi hagi el Ferran Milla Senyor Maria?
No, és una pèrdua pel qui l'ha agafat a la llista.
No estàs contenta que estigui a la llista d'Esquerra Republicana?
No, estic encantada de la vida que estigui a la llista d'Esquerra Republicana.
Que discutíem quan havia deixat el Partit Socialista, dèiem que potser eren motius personals...
És que ell sempre ens va dir que
eren... El Narcís apuntava que potser li interessava una altra cosa i vam dir, ens haurem d'esperar. I al final el temps és el que ens diu com van les coses.
De fet, a mi les persones que m'enganyen una vegada... no deixo que em tornin a enganyar per segona vegada. I em sento enganyada per aquesta persona.
Pere Soler ho deia, no? Que ho havia viscut com una mica una traïció al partit.
Em sento enganyada perquè ell sempre... A veure, primer, sempre havia negat que fos independentista. Segon, sempre havia dit que ho deixava per temes personals. I jo ho entenia. Bueno, pues ja no entenc.
Tothom és lliure, no?, d'entrar i sortir.
Entenc perfectament, vull dir, ningú està obligat a... ara, el pas aquest que ha donat, que és lliure de fer-lo, és legítim, però jo em sento traïcionada per una persona que li ha donat molta confiança. O sigui que vagi on vulgui.
Clar, jo a nivell polític, aviam, no el coneixia ni molt menys com tu. Jo només el vaig conèixer amb alguna ocasió, vaig parlar amb ell per uns temes personals i tal, i jo la imatge que tinc és una persona correctíssima
sí,
i tal.
No, no, no,
i clar, no puc tenir una opinió desfavorable d'ell. Que ell canvi de, diguem-li, de posicionament i s'hagi tornat independentista, doncs mira, tot i que a mi no m'agrada, però totes les persones es poden tornar el que vulguin. No? I per tant no tinc res que retreure-li ni dir-li.
Jo no em queixo de que s'hagi tornat el que s'hagi tornat. Jo em queixo que a mi m'ha enganyat.
Bueno, per, clar, per això...
Són les encantes de la Maria,
sí,
no?
Sí, sí, per això és normal. Per això jo dic, jo, com que a mi no m'ha passat això, vull dir...
No pots veure-ho des de dins i des d'una perspectiva de companys i l'altra cosa és veure-ho des de fora.
Probablement, si a mi m'hagués passat el mateix, doncs li diria, entidé. Però no, no és el meu cas, no?
I el teu semàfor verd, Lourdes?
Bueno, pues jo m'he posat molt contenta al veure que ahir una parella d'aquestes que estaven allà a l'atemptat, que de primer es van donar per desaparegut, el primer se'm va ocórrer és que no Déu meu l'han segrestat.
No havien tornat al creuer, no els havien trobat a la llista de la gent que havia mort, finalment encara hi eren.
Sí, estaven amagats, no? I m'ha produït una alegria, perquè potser estava jo una mica així, veient les coses negatives, i pensava, Déu meu, els han segrestat, ara veràs, no? Una parella de gent recent casada i ella bastant. Em va produir una mena d'angoixa, no? Pensar que és el que podien passar. I quan de matí m'he assabentat, o ahir la nit, no me'n recordo, que els havien trobat, que havien estat, diguem-ne, amagats en, un, en una habitació de neteja, i que tot i sentir gent que parlava àrab, estaven tan espantats, i amb els telèfons desconnectats, per si de cas, no? Doncs m'ha fet una... molta il·lusió. O sigui, com si fossin veïns meus, eh?
Al final... Li posaran el nom de Tunísia a la nena perquè la noia estava, la noia, la senyora estava embarassada.
Diuen que li volien dir Martina, almenys deia això el seu avi aquest matí, però que es veu que ells, doncs, donada la situació...
La veritat no sé si m'agradarien recordar-me.
És el que parlàvem abans, no? Que suposa
francament
un punt d'inflexió, però potser més aviat
d'aquells que... M'agradaria més oblidar-me'n.
No, però és una actitud positiva. És
no,
que...
depèn com ho entens. Celebres com un tornant essa, de partir-ho d'alguna manera... I
és allò, i sempre es poden veure les coses de dues maneres, sí, sí, i llavors sempre. Una altra cosa, escolta'm, la gent, la gran majoria de la gent, com va sortir, diguem-li, a protestar per aquests atemptats, aquestes coses, vull dir, clar, és el que dèiem, és una part que fa molt mal, a
la
més...
Avui està de manifestació, eh?
Escolta'm, a més,
però
vull dir...
És que Tunísia és el país més...
Progressista de la zona.
Més occidentalitzat. Sí. De la, sempre,
des de fa molts anys.
Sempre, des de fa molts anys. Jo recordo fa un munt d'anys, però molts anys, que vaig ser-hi, i era l'únic país d'Àfrica del Nord que tenia farmàcies, que no en trobaves ni al Marroc ni a Argèlia, i ells tenien farmàcies. Per tant, home, és un país...
És un tema de preocupar-se, perquè, clar, en un país, diguem-li, que és... El punt, diguem-li, més occidentalitzat, clar, ara, amb aquest atemptat, doncs, imagineu-vos la quantitat de creuers i de turisme...
Home, de moment, que... ells que viuen de la política del turisme, de moment se'ls sí, va Norris part de la seva
història. Creuers...
És una manera, és que, ja sé que costa dir-ho, no?, però seria per demanar a tota aquella gent que tingui prevista anar i de dir, escolta'm, ara més que mai hi haurà seguretat. I el tema d'atemptats, lamentablement, veiem que em passen a França, em passen a París... Em passen a Londres...
Sí, però
i...
és el que ahir deia, perdona Lourdes, una agència de viatges que la seva directora deia ha passat l'atemptat de París i no s'han donat de baixa la gent
no.
Per anar-hi, va passar
l'11 de setembre
a Nova York, i la gent va continuar anant a Nova York,
de Londres,
i en canvi el Túnez ja s'estan donant de baixa.
La sensació d'inseguretat potser és més per la proximitat als països també on,
home, la frontera,
on estat islàmic està...
La frontera que té Túnez és perillosa.
Clar. Però és la manera que tenen aquesta gent de fer la guerra, és una mena de guerra, no de guerrilles,
bueno,
però
és terrorisme.
Sí, però és un terrorisme continuat i sostingut, potser és una altra manera de fer guerra, no? Perquè si això és un terrorisme, bueno, però si és... diguem-li, a tot el món contrari.
Però, a veure, Lourdes, fa 30 anys, al Iemen, quan el Iemen estava dividit en Iemen al nord i Iemen del sud, jo tinc uns amics que hi van anar-hi de vacances. Són molt aventurers. Les carreteres les feien els americans. Els russos els hi regalaven fusells, Kalidoshkov. Tots els iemenites anaven amb un fusell i amb una espasa penjada. Vale?
Si seguíssim també d'on venen les armes que hi ha als llocs en conflicte, també hi hauria feina per fer-hi.
Per això s'ha de buscar els diners negres que corren.
I els japonesos els hi regalaven motos Honda. Perquè on està col·locat el Iemen?
En un punt molt estratègic.
Vale? Per tant, d'on venen les armes de tots aquests terroristes?
Bueno, tots anaven en Kalashnikov, no? L'atemptat d'ahir. Però jo...
Espanya també exporta armes, sobretot a l'Àfrica,
sí,
eh? En països en conflicte.
Sí, sí, sí. Bueno.
I tecnologia punta, el que més exporta és Suïssa.
Per tant, mans netes, n'hi hauria poques si investiguéssim.
Llavors, jo l'únic que... Donat que un atemptat es pot produir en qualsevol lloc del món, donat que les mesures ara de seguretat, que potser estaven ells relativament tranquil·litzats, però ara s'aguditzaran, jo demanaria a la gent que no estigués enrere.
També a Barcelona han augmentat les la seguretat, justament
bueno,
l'endemà de l'atemptat.
I tot això. Jo, mira, per exemple, aquí a Barcelona, segons diuen els informes, no, som un nucli on hi tenim un cultiu important, no, d'aquest grup de gent. Aleshores, jo el que faria és això, doncs, dir-li a les persones que pensin dos cops, perquè és donar-los la raó amb aquesta gent que fa els atemptats, no? Perquè ells que volen que la gent no hi vagi, el país s'enfonsi i així d'aquesta manera imposar el seu criteri, la seva manera. I clar, jo ja ho sé que potser dir-ho costa.
A mi el que m'agradaria preguntar-vos és què us sembla si els mitjans quan es fan ressò a vegades, no? Que hi ha hagut un intent, que s'han trobat cèl·lules, que han trobat documents que es plantegen fer atemptats a diferents ciutats, això ens ajuda a la societat o ens fa anar malament? Perquè a vegades, ara jo ho penso, ara si em posés a la pell d'una persona islàmica que visqués a Barcelona, n'estic segura que d'alguna manera això també l'afecta, per les mirades, pels prejudicis de la gent. Fins a quin punt ens serveix com a societat o ens fa tenir una cultura una mica de la por i ens fa tenir recel i desconfiar dels nostres veïns?
Jo penso que cadascú té la seva feina i la seva tasca, i que la vostra feina, la vostra tasca és la d'informar i transmetre, i llavors
l'altra persona,
això
coses.
Sí, intentar fer-ho.
Només cal llegir els titulars d'alguns diferents diaris.
Contestant una mica això, jo una vegada em vaig enfadar molt amb un policia nacional, pobre home, que no en tenia cap culpa, perquè a la cruïlla de Diagonal a l'Avinguda de Sarrià em van obrir el cotxe i em van robar el bolso. Els cotxes que tenia al voltant, que estava ple de cotxes, ningú va fer res, t'ho puc ben assegurar. Va ser l'últim dia que vaig anar amb el cotxe amb les portes obertes. Des d'aquell dia vaig amb les portes
ja
tancades.
Ara ja estan cansoles.
Però el primer que em va preguntar el policia nacional quan vaig anar a fer la denúncia és: el xico era àrabe?
Que jo no em deixo enfada. No és prejudici, és el volum de persones.
Jo li vaig dir, a la meva resposta vaig dir: miri, senyor, jo no he tingut massa temps de veure'l, però podia ser perfectament asturià, gallec o andalús. Jo què sé, si era
bueno,
ara.
Però, a mi què m'explica? Escolta'm, quan et diuen, intenta descriure la persona.
Sí,
de vegades aquestes coses...
Escolta, a mi podien preguntar si és una dona.
Si a mi em diu, intenta descriure'm la persona, jo li descric la persona. Però és que la pregunta va ser, el xico era àrabe?
Bueno, perquè a lo millor a la zona estaven actuant i estaven buscant un grup així, bueno. I per això van dir, mira, jo una vegada, un cop que davant de casa doncs van... Bueno, havien entrat a robar a la zona del Turó del Pinyell. Llavors es veu que van sonar les alarmes, la policia va ordenar la zona i es van escapar a través de la riera de Sant Crist de Llaceres i van sortir davant de casa. Hi havia un cotxe allà aparcat a la cantonada, casa meva fa cantonada, i jo, que sempre tenia la porta oberta, em va estranyar i vaig anar a tancar la porta, no? I quan els vaig veure, bueno, vaig sortir per cames a trucar a la policia perquè ja ho vaig veure, la gent no era normal. I doncs la patrulla, quan va venir, em va dir... em van fer tot un conjunt de preguntes, no? I llavors em van dir, miri, són albanos o sobars? I diu, i ja ha fet bé de no aturar-se? Vaig sortir corrent, vaig dir, un altre dia seré més serena, intentaré fixar-me més amb la matrícula, aquestes coses, només vaig veure el vehicle i vaig descriure. vull dir, ells m'ho van dir i no ho van fer per atacar a ningú, sinó per... era el grup que estava actuant en aquell moment.
A vegades el que està clar és que tenim prejudicis i potser sense adonar-se'n algú, però hi són i potser aquest tipus de notícia ajuda.
Anys enrere, em haguessin preguntat, eren gitanos?
Sí. Bueno, però hi ha un volum, hi ha un volum de costums, o sigui, reconeixem les coses, que tampoc no passa res.
No, però a mi personalment,
però mira, els casos de corrupció que anem veient, aviam d'on són aquesta gent, no? I han robat segurament molts més diners.
Veritat, però veritat que amb aquells, veritat que amb aquests que diem no li preguntem, eren gitanos, eren tal, no, som un perfil.
I vull dir, els delictes de Juan Blanc estan més ben vistos al final que la gent que gairebé ho fa per
la Juan Blanc no van a la presó.
Exacte.
I home, d'avui en dia jo crec que sí que estan molt senyalats, eh?
Una mica, Lourdes, però potser jo no vull justificar cap tipus de delinqüència, eh? Però al final jo trobo una diferència en el delicte de Juan Blanc, que és per lucrar-se, i la gent que, evidentment, no és per justificar-ho, però
hi ha de tot.
De supervivència.
O hi ha de tot,
crec que són coses diferents.
Vull dir, de vegades aquella supervivència, que... de vegades perquè no vol treballar, perquè diuen, més fàcil guanyar els diners d'aquesta manera, que hi ha de tot,
o perquè estan enganxats en màfies, o perquè estan enganxats en drogues, o perquè estan enganxats, lamentablement,
a la droga. Vale.
Però hi ha molts factors...
Però tu ets lliure, eh? Ningú t'obliga a prendre drogues, eh?
Bueno. Home, Lourdes, i és l'addicció i és una malaltia, eh?
Hi ha molta gent que és molt pobre... i no va a la droga ni droga ni tant.
I és molt rica i també hi va.
Per tant,
però
ja
que al
està.
Final, un cop arriba l'addicció, és una malaltia,
doncs ja
i s'ha d'anar en compte.
Hem de prevenir, nosaltres som lliures i, per tant, responsables de les nostres actes.
També influeix l'educació que rebem.
I l'ambient, i la família.
L'ambient, el conjunt.
Que està tot, està transversal. És transversal.
Segons del cap de setmana, 4 estrenes al cinema... Molts llibres es presenten a la ciutat de Sant Cugatencs. Teniu plans?
Jo tinc dues pel·lícules a la llista que tothom me les recomana, que les vull anar a veure, no sé si en vam parlar la setmana passada, que és un aquells que s'escapen per a Perdidos por Noruega, o no sé, Perdidos...
Que van... Una espanyola?
Crec que sí.
Ja em sembla que sé quina vols dir.
Perdidos por el Norte. Perdidos por el Norte. Perdidos por el Norte. I llavors l'altra d'aquella família que té quatre noies i que tots...
Aquesta ja fa dies que vols... cartellera, oi?
No, ja fa dies que la vols anar a veure.
És que sí.
Dios mío, ¿por qué te hemos hecho?
Sí,
o
sigui, jo les dues les voldria anar a veure, però no
ho sé, jo la veritat és que aquest cap de setmana encara no he fet plans. Ja en faré alguna altra.
Doncs aprofiteu, em sembla que haurem de fer plans d'interior perquè apuntaven que serà un cap de setmana passat per aigua. Comencem la primavera amb aquestes pluges.
Bueno, doncs, millor,
m'agrada
el pati.
Vosaltres, com que us agrada, a la Lourdes agrada tot, a tu m'agrada de l'hivern, no serà cap inconvenient,
no serà cap problema,
ni cap hàndicap. No. De totes maneres, ens ho explicareu, nosaltres hi tornem divendres que ve. Perfecte. A la mateixa hora. Endavant.
Divendres no puc venir.
D'acord, Lourdes, haurem de buscar...
Però jo ho havia comentat, o sigui...
Apuntat,
no és causa efecto.
No, ja ho vaig dir, inclús la Maria pensava, era avui que no venia, no, és...
I els oients, el nostre tècnic, també, és que no ho senten, la Lourdes i la Maria, perquè no porten els auriculars, els oients sí que hauran pogut sentir aquest efecte que ens ha tirat el Xavi Calvo. Moltíssimes gràcies, Maria, ens veiem la setmana que ve, Lourdes. Fins després de Setmana Santa.
Un petó per tots.
Adéu-siau.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.